Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, bé, aquí a explicar la cartellera de la setmana.
Sí.
I ja està.
A veure, era un compromís que teníem de la setmana passada,
sí.
Que com que l'anterior vam fallar...
Vam dir sobretot...
Vam dir aquesta vegada no us fallarem. I no us hem fallat, aquí estem.
Molt bé, molt bé. A veure, fallem molt poquet, eh?
Sí.
Però de quan en quan, les obligacions...
Fallem, Montse.
Sí.
Això, bueno, la vida és un frenesí.
Això mateix. I com que és un frenesí, potser que tirem milles
sí,
amb la cartellera.
Perquè mira, avui tenim 2 i 3, 5 i 2, 7 i 2, 9.
9 vale. Pel·lícules.
9 pel·lícules. Comencem amb una primera que és també d'aquestes de... Senyores, senyores!
Con todos ustedes...
Va, doncs engega, Montse.
Misión imposible, sentencia mortal. Part 1.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones.
Misión Imposible, Sentencia Mortal, Part 1, és l'última pel·lícula de Misión Imposible de la nissaga del Tom Cruise. Aquesta pel·lícula la van estrenar abans d'ahir a la nit, la van estrenar dimecres. Per tant, són de les estrenes d'aquesta setmana, però aquesta és una avançadilla. La pel·lícula és una pel·lícula llarga, estem com en el cas del... Indiana Jones, o sigui, estem parlant d'una pel·lícula de 156 minuts, quasi bé 3 hores.
Sembla que aquest estiu
sí.
Estiguin engegant pel·lícules de gran èxit, de gran
sí.
públic.
De remakes
i sí,
llarguíssimes.
Bueno,
que,
bueno,
no
són remakes, són nissagues de pel·lícules d'èxit sí. que esperen mantenir l'èxit
sí.
i tenir la gent amb l'aire condicionat
això
durant 3 hores.
Això t'anava a dir ara. T'anava a dir ara. Jo crec que han marcat que els cines siguin refugis climàtics els dies de cop de calor
molt
i han
va.
Dit, anem a fotre una pel·lícula llarga.
Refugis climàtics.
Que així, de 6 a 9 de la tarda o de 4 a 7 de la tarda, la gent pot estar allà asseguda, sí, sense sí, perill. Sí. I com que a més els majors de 65 ara paguen 2 euros...
Però no cada dia.
No, els dimarts. Però el dimarts aquest justament va ser el dia de l'onada de calor.
És
què havia de fer la gent major de 65
hombre,
anys? Anar-se'n al cinema a una pel·lícula de 3 hores.
El fotut és que quan surten els agafa el golpe de calor. Perquè surten a 22 graus i es troben amb 48.
Això mateix, graus a l'ombra.
Sí.
Bueno, bromes a parte.
Això.
Però que hi ha un punt...
No, a parte no, bromes quan facin falta.
Això mateix. Doncs bé, aquesta pel·lícula, Mission Impossible, és una pel·lícula de l'any 2023, és del mateix director, Christopher McQuarrie, de Mission Impossible, Fallout, Mission Impossible, Nación Secreta, del Jack Reacher, i també és el mateix que va fer el guió de Top Gun Maverick. Per tant, és algú que ja es coneix.
És el Tom Cruise, del Tom Cruise.
Exacte, del dret i del revés. ¿Vale? El Tom Cruise, doncs, a part de totes aquestes missions impossibles i dels Top Gun, doncs, també és el mateix actor de L'Último Samurai, Entrevista con el Vampiro, de Rayman, Algunos Hombres Buenos, Nacido el 4 de Julio. Vull dir que ha fet té una diversitat de pel·lícules sí. i de papers.
I totes que... d'èxit i amb
exacte.
Pressupost.
Sí. Mm. L'acompanyen Rebecca Ferguson, que la van veure a Dune i a El Gran Showman, la Vanessa Kirby, de The Crown o Fast and Furious, la Hayley Atwell, de Què passa si Los Pilares de la Tierra o Marvel Agente Carter, i Pom Clementiff. Per tant, està un senyor envoltat de senyores guapes.
Hombre, què eh? Més vols?
Com diu la crítica, és el blockbuster de l'estiu.
Li passa com a mi, aquest.
Igual, 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 igual.
I què, i què? El blockbuster de l'estiu.
De l'estiu, vale? El triomf, diu, del cinema espectacle. I també parla de que és una carta més d'amor al cinema d'acció de la vella escola que un espectacle de primera fila. És a dir, vinga, xorreo d'acció...
Però de la vella escola.
Però de la vella escola.
Tampoc, sí, sí.
Vinga, te toca.
A veure... No sé si ho has dit, que és la sèptima entrega.
No, oi? No he dit que era la setena.
Doncs és la que fa set, de Mission Impossible.
Uh-huh.
I el Ethan Hunt, que sí. és el nom del personatge protagonista,
no, sí.
torna a la gran pantalla. És un agent d'operacions de camp per l'IMF. I tu diràs, què és això de l'IMF?
Què és l'IMF,
doncs, Rick? Molt bo, t'agraeixo la pregunta perquè em dones l'oportunitat d'explicar que és una agència d'èlit dedicada a l'espionatge i que s'encarrega de portar endavant missions internacionals perilloses i molt sensibles que han sigut considerades com impossibles. I per tant, aquí tenim
la Missió Impossible.
Ethan Hunt, que és l'agent d'operacions de la IMF. També és fort que existeixi una empresa que es dediqui a fer missions impossibles.
Clar.
I tingui els seus agents, el Hunt és un d'ells.
Sí.
I aquí no entra en consideració si són per fer mal, per fer bé, per enriquir-se o per fer malbé alguna cosa. Són missions impossibles. Difícils.
Sí. Molt sempre bé. Tens un mercenari disposat a fer-les.
Exacte. I aleshores aquí torna el Ethan Hunt amb l'agent Ilsa Faust, que és una agent que sempre treballen junts, diríem.
Sí.
Aquesta vegada han de fer front a una intel·ligència artificial que té per nom la Entitat. I que aquesta intel·ligència artificial té... porta de bòlit a tots els governs de la Terra.
Uh-huh.
O sigui, ara ja entra la intel·ligència artificial.
Claro, claro, claro.
I hem de comptar, per poder enfrontar-se a això, amb antics amics, Luther i Benji, que a mi em sona a pel·lícula
Oliver
de futbol.
Benji.
Oliver i Benji. Que la pilota estava 10 minuts volant.
Parada, sí. Això mateix.
Molt bé. A més, tenen una incorporació a l'equip, que és Grace, una lladra. Però en Hunt haurà de fer front a un vell enemic del seu passat amb el que té comptes pendents. I que sembla que també treballa per la Entitat, que és aquesta intel·ligència artificial. En fi, és una aventura de missió impossible.
Sí. Vale, pues ja està, no?
Sí. Vale. Diu alguna cosa, la crítica? La posa bé, malament?
Sí, no, la posa bé, Diu, té el millor de qualsevol de les pel·lícules de la saga. El ritme de la nova pel·lícula de Cruise fa que els 156 minuts que duren passin amb un sospir. Vale? Aconsegueixen d'aquesta franquícia quasi 3 dècades sembli vanguardista. És increïblement entretinguda, infinitament emocionant.
Pues ja ho sabeu.
És la pel·lícula del verano.
Cap a veure el Missió Impossible.
Exacte.
Que és, serà bestial. Bona sí, temperatura, sí. Pel·lícula de 2 hores i mitja llarga.
Exacte.
Estupendo.
Estupendo.
I crispetes.
No.
Anem per una altra.
Les crispetes no.
Ah,
bé,
no.
L'altra és una pel·lícula de dibuixos animats, normalment no en posem, però és de la factoria Pixar.
I
sí. De la factoria Pixar els hi donem la concessió de tenir-les sempre a les presentacions de la nostra cartellera. I comencem amb aquesta, que ja són les pel·lícules que s'estrenaran aquesta nit. Mm-hmm. En aquest cas, la pel·lícula és Elemental.
Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes.
¡Oh, mi chaqueta nueva!
Elemental està dirigida per Peter Chung, que és el mateix director de Monsters University, de Luca o de Lightyear, és a dir, les últimes pel·lícules de la factoria Pixar. I està basada en una història del mateix Peter Chung. Ocupa el 53 en el 35, oi, he fet una dislèxia més rara, el 35 en el rànquing de millors pel·lícules de l'any 2023. Ja es va presentar a la clausura del passat Festival de Cannes i la crítica en aquest cas parla de que és prodigiós a nivell tècnic, que és el que ens enlluerna normalment de les pel·lícules de Pixar, diu, però amb un argument una mica simplon,
nyonyo,
que també a vegades és el que ens passa amb les pel·lícules de Pixar.
Sí.
Per tant,
això explica la valoració, que està bé però que no és alta, diríem.
No.
Molt bé, t'explico de què va, Montse, perquè veig que no tens ni idea de què va aquesta pel·lícula.
Per això estàs tu aquí.
A veure, aquí ens trasllada aquesta pel·lícula a la ciutat Element. Una ciutat que els seus habitants estan fets d'aire, de terra, d'aigua o de foc.
Vale.
Vale? I aleshores, allà hi conviuen els 4 tipus d'elements. I només hi ha una regla que és imprescindible, que no es poden barrejar. L'aire i el foc, l'aigua i la terra, en fi,
ja ho entenem.
Són imbarrejables. Resulta que Candela és una noia que és de foc i coneix a Nilo, que és un noi que és d'aigua. I a partir d'aquesta coneixença la cosa es complicarà, perquè ella viu en el barri del foc, a tota metja, amb la seva flamejant família, que ja té molt clar quins són els plans per la nena, que és seguir els passos de son pare.
Sí.
I resulta que ella passa a voler viure fora del seu element. I si el foc i l'aigua s'enamoressin, serà un amor impossible o serà el principi d'una gran amistat? El que la Candela i en Nilo estan a punt de descobrir és que realment tenen moltes coses en comú. O sigui, en el fons és una pel·lícula que una mica diu que a la societat ens podem barrejar.
Clar.
Tots, que tampoc n'hi ha per tant.
Sí.
Però a mi aquesta pel·lícula em recorda a Inside Out.
Sí, bueno, són...
On tenim les quatre forces de...
De les emocions.
De les emocions que controlen a la gent, no?
Sí.
I
és una mica allò tractat de la mateixa manera.
Exacte.
Però bueno, aquestes pel·lícules de Pixar, encara que li posin un 6,2, encara que li posin que és nyonyo, és d'aquelles que nosaltres veurem.
Sí.
Exacte.
En fi.
Molt bé, doncs anem per una altra. I en aquest cas és una pel·lícula espanyola que es diu Esperando a Dalí.
Bienvenidos al reino de Salvador Dalí.
Esperando a Dalí és del director i guionista David Pujol, que és el mateix que va fer La Bíblia Negra l'any 2002 i que té algunes pel·lícules pendents d'estrena, que una és pendent justament de Salvador Dalí, A la recerca de la immortalitat, i una altra que és El Bulli, Història d'un somni. Per tant, té un gènere quasi més documental.
Gènere de l'Alt Empordà, Montse.
Sí, això està clar, tocat per la tramuntana, també.
Clar.
En aquest cas, el paper principal és José García, de Pequeñas mentiras sin estar juntos, Sin filtro, 30 días, l'Ivan Massaguer, de Cites, Escape Room, o Benvinguts a la família, o Siete vidas, o El hoyo, el Nicolás Casaler, que el vam veure a La Casa de Papel, em sembla, el Pol López, de Suru, la pel·lícula, Cites,
sí.
o Vergüenza, sí,
de
encara de estem així, i el Paco Tous, de Los Hombres de Paco. Per tant, té un grup d'actors prou interessant, exacte, i no la deixa malament la puntuació de la crítica, tot i que no tenim encara comentaris.
A veure, estem a l'any 1974, aquí a Espanya, diríem, i dos germans, que es diuen Alberto, aquest és un revolucionari, i Fernando, que és un cuiner jove. És xef d'un important restaurant francès de Barcelona. Aquests dos germans s'escapen cap a Cadaqués degut a problemes polítics que té l'Alberto. Un cop allà, els conquista l'ambient màgic de Cadaqués amb en Dalí, que és el rei de la zona, que és conegut per tothom. En Jules, l'excèntric, a veure, Jules és un altre personatge, vale? I és un l'amo del surreal, que és un xiringuito de platja. És un tio excèntric i estrany, i aquest paio els hi dona treball i els farà compartir la seva il·lusió o la seva obsessió per Salvador Dalí.
Vale.
Aquesta admiració que té el Jules pel Dalí, porta els germans per aventures surrealistes. I a través d'aquestes aventures hauran d'aprendre a estimar i a treballar i a viure en aquella terra.
Molt bé.
Sempre esperant que el Dalí vagi al xiringuito del Jules.
Clar, clar. Està bé, sí.
El tràiler
bé, sí. Pues, bueno, veurem, doncs, la pel·lícula sencera.
Va, la següent, Montse.
La següent. Ara presentem una pel·lícula danesa, perdó, i es diu Nada.
Niñez, adolescència, vida adulta i muerte.
Nada és la primera pel·lícula de Dirin Christensen i Seamus McNally, la seva primera pel·lícula, que està basada en una novel·la de Jan Teller. Els actors protagonistes d'aquesta pel·lícula no els coneixem pel poc coneixement que tenim nosaltres del cinema danès, ho hem d'admetre. I la pel·lícula sí que es va presentar per això a la secció oficial de la Seminci de Valladolid de l'any passat, el 2022. La crítica ens parla d'un thriller iniciàtic, amb una trama que s'intensifica ràpidament i de manera salvatge. I encara que el drama pot ser tens, hi ha alguna cosa que li falta en l'execució perquè acabi de ser, diu, una pel·lícula fascinant i plena de suspense. A la puntuació no està malament i aquesta és la crítica.
A veure, aquí tenim a Pierre Anzon, És un estudiant d'institut que es caracteritza per una gran capacitat per reflexionar. I un dia a classe els diuen als companys que la vida no té cap sentit. I aleshores se'n va de l'escola, planta a tota la classe el mestre a tothom, i s'enfila amb un arbre i es nega a baixar de l'arbre. Els companys, hòstia, al veure això, tenen una crisi existencial, no? Es preocupen molt. I decideixen recollir totes les pertinences d'ells, les coses que consideren importants i interessants i que agraden, per convèncer a Pierre Anton que la vida és meravellosa i que s'ha de viure. Ja està, no ens diuen res més. Això sí, aquesta pel·lícula es basa en un llibre
que
es diu igual, no?
Sí, sí.
D'en Jan Teller. Això ho havies dit?
Sí.
I jo, sense enterar-me.
No m'escoltes quan parlo.
Bueno,
he d'admetre-ho.
No serà que ho dius una mica baixet?
No.
Sordejo, eh?
No.
Bueno, doncs res.
Tu, quan tornis a sentir el programa, m'ho dius. Però jo ho he dit, lo del
programa. Ara sí que em sap greu, eh? Bueno, anem per un altre, doncs, i canviem de tema.
Anem per un altre, va. Doncs en aquest cas anem a una pel·lícula tunecina, que es diu Entre les higueres. Entre les higueres és la primera pel·lícula de la directora i guionista Erich Seghirí, amb una colla d'actors i actrius que ens passa com amb el cinema danès, que no els coneixem de res.
I a més, com que no és japonès, no ho pots pronunciar.
No, Fedi Ben Achur, Firas Amri, Ameni Fidri, Feten Fidri, Fide Fidri, perquè aquí hi ha tres germans, segur.
A mi m'agrades més quan parles en
japonès. Que sí, quan parlo en japonès. Bé, doncs deixem-ho córrer.
Llavors em deixes.
Llavors, aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes de l'any passat, dins de l'apartat de la quinzena de realitzadors, té una puntuació que no està malament i una crítica que la deixa prou bé. T'ho explica i jo després faig la crítica.
A veure, estem al noroest de Tunísia i tenim quatre noies, Sana, Fide, Melek i Abdu. Són unes noies que treballen recol·lectant figues i treballen allà compartint el camp i sota la mirada, diríem, de treballadors, que són homes adults i joves, no? I amb ells, doncs, riuen, fan el toto, coquetegen, etc. A partir d'aquesta convivència, diríem, van creixent nous sentiments, discuteixen, es troben, s'escapen i intenten entendre's, que és la relació de les noies joves, bueno, de la gent jove entre ells i amb els homes una mica més grans, però que, bueno, que
ja comencen a festejar.
Bueno, és festejar, és
bueno,
divertir-se.
La seducció i la
exacte.
Seducció.
Total, que al llarg del dia la horta aquella es converteix en un teatre d'emocions on es representen els somnis i les esperances de cada un dels personatges que treballen allà. El tràiler dona bon rotllo, dona ganes de veure-la.
Sí, sí.
I és un tipus de cinema molt, molt primari, molt d'emocions quasi infantils, I que a mi m'agrada molt, tu, Montse, què vols que et digui?
Bueno, de fet, és aquest cinema rural, si és que hi ha un gènere de cinema rural, una mica de retorn als orígens, d'abandonament de la velocitat de la ciutat
I
de recuperar aquestes emocions.
Exacte. Que deixa de banda tota la sofisticació i els valors de la societat industrial o de la societat
capitalista
de ciutat,
diguem, no? Salvatge, sí. Mira, la crítica diu, la pel·lícula d'Erich Seghirí diu, banyada pel sol, ofereix una visió poc freqüent de la vida en aparència mundana d'un grup de noies adolescents i de les seves vides interiors encara més profundes. Diu, aconsegueix transmetre el sentit de la sororitat. La directora aconsegueix un retrat bonic, líric, fluid, seductor i elegant sobre les diferències generacionals, que és això que dius tu dels nois aquests més grans i les noies. I a mi em recorda una mica, doncs, aquest cinema que també tenim aquí més rural, que sí, des del Suro, sí, a l'Alcarràs, a l'estiu, sí, del 93, tot això...
I té alguna cosa també de Novecento.
De Novecento, també.
De les pel·lícules, sí, que et mostren la Itàlia dels anys 30.
Bueno, no? És el món de la pagesia, sí, i d'aquelles relacions que es fan en aquell entorn que ara ja hem humanitzat i destrossat, no? Sí. Pues lo que queda, sí, sí, és allò.
Exacte. Molt bé.
Ho he dit bé, això, eh?
Molt bé, a més t'ha quedat estupendo, Montse.
Veus? Això és
jo et contractaré.
Si assages.
Et contractaré d'aquí endavant, bueno, qualsevol dia.
Vinga, doncs ara anem a veure si ho fes també amb una pel·lícula italiana.
Molt bé, va, molt diu... bene.
Molt bé, que es diu El caso Braibanti.
Háblame de ti, ¿qué haces? ¿Estudias?
Digamos que estudio medicina.
¿Por qué digamos?
Es lo que ha querido mi madre.
El caso Braibanti és una pel·lícula, com deia, italiana, i està escrita i dirigida per Gianni Amelo, que va ser el mateix director de Niños Robados, L'Amèrica, Les llaves de casa, L'estrella ausente, i protagonitzada per Elio Germano, que el van veure a Suburra, a Queridos vecinos, La gracia de Lucía, Sara Serraloco, del primer dia de mi vida, O no odiaràs, i Luigi Locascio, de Inspiració, Capital humano, O muerte bajo cero. De fet, aquesta pel·lícula està basada en fets reals.
Sí.
Es va presentar al Festival de Venècia de l'any 22 i va tenir 11 nominacions als Premis David de Donatello de l'any 23. I la crítica la deixa molt bé i la puntuació també.
Sí, sí. A veure, aquí tenim a finals dels 60, de 1960, hi ha un judici que es fa a Roma i que causa sensació. El dramaturg i poeta Aldo Braibanti va ser condemnat a 9 anys de presó pel delit de plagio. Plagio no és plagiar una cançó, no. És haver sotmès a la seva voluntat i en sentit físic o psíquic a un dels seus alumnes i amics que acaba de complir 18 anys.
Uh-huh.
O sigui, el plagio és sotmetre una altra persona a...
Sí, 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 sí.
I el xaval aquest, a instàncies de la seva família, el van tancar en un hospital psiquiàtric i el van sotmetre a una sèrie de descàrregues elèctriques devastadores, que el que volien era ajudar-lo a recuperar-se d'aquesta influència diabòlica.
Déu-n'hi-do.
Anys 60, eh?
Sí, sí.
Uns anys més tard s'elimina del Codi Penal aquest delicte del plagio, que en realitat havia servit per acusar a tot tipus de persones diferents, entre cometes, i a qualsevol que visqués fora de la norma. A mi em sona la Ley de Vagos y Maleantes,
sí, sí, sí,
que és lo de la sèrie que vam explicar l'altra setmana,
sí,
aquella sèrie dels Vagos y Maleantes que els agafaven i els fotien en un camp de treball.
Sí, sí, sí.
En fi, aquí a Espanya. Bé, doncs la pel·lícula explica una història des de perspectives diferents, on, junt amb els acusats, els familiars i els amics, també prenen forma els acusadors i els simpatitzants, així com una opinió pública majoritàriament distreta i indiferent. Només hi ha un periodista que es compromet a reconstruir la veritat enfrontant-se a la sospita i a la censura.
Sí, sí.
Aquesta no pot fallar, Montse.
No, no pot fallar. La crítica, de totes maneres, diu encara que a vegades el missatge sigui una mica trist, hiperbòlic, no? I sermonejador i no sé què. A veure, diu que està magistralment interpretada. Per tant, ens quedarem amb això.
Montse, cap allà.
No sé si bueno, anem per feina, perquè no acabarem, eh? Aquest últim programa ens el tallaran.
Va, corre, corre, corre.
La següent és una pel·lícula xinesa, que es diu... El regreso de las golondrinas. El regreso de las golondrinas és la primera pel·lícula que nosaltres creiem que s'estrena aquí de Li Ruihun. En aquest cas ens passa el mateix que els actors que participen, doncs no els coneixem.
A casa seva sí que els deuen sí conèixer, però aquí no.
Excepte a Cristina Hay, que la vam veure a Operación Mar Rojo. La pel·lícula té una puntuació molt alta, eh? I està dins de les... És la 6 millors pel·lícules xineses de tots els temps, per tant, una pel·lícula que no cal menys tenir.
Cuidao con ella.
Cuidao con ella. Es va presentar al Festival de Berlín i, a més, també al Festival de Valladolid, on va rebre l'Espiga d'Oro.
Molt bé. Aquí tenim a Ma Ying-wen, que són un home i una dona, que porten les vides, porten una vida
complicada,
tant l'un com l'altre, per separat. Ell és un pagès, jo diria conco, és l'únic de la seva família que encara no s'ha casat, i ella és una discapacitada i a més és infèrtil, i ha passat de l'edat acceptable per casar-se a la Xina rural.
Sí.
El seu matrimoni concertat, que unirà aquestes dues persones que estan acostumades a l'aïllament, podria semblar una mena de càstig, no? Algú que els hi fotria la vida en l'aire.
Sí.
Però en comptes d'això, ells aprofiten l'oportunitat per millorar com a persones i descobrir un destí juntes.
Uh-huh.
Està molt bé.
Molt bé.
Està molt bé, perquè és gent, diríem, rebutjada socialment per diferents motius, i que quan s'ajunten, hòstia, creixen.
Clar.
No? I arriben.
I tenen el seu propi
a un
món.
Estat de felicitat.
Clar. Molt bé. Molt bé.
Això, vist amb la sensibilitat del cinema xinès, ha de ser...
Sí, sí, no ens estranya.
Com... Aquesta tampoc ens
de
la
fet,
parlem, Montse.
A veure, entre que cada vegada anem perdent més pel·lícules de Hollywood pel camí a les setmanes, i que a més ens arriben pel·lícules d'un altre tipus
de factoria... Montse, que ja està bé del poder americà enfront del xinès. Jo m'apunto al xinès, a nivell cultural.
No, però i les pel·lícules italianes, tot això que estem parlant de les tonacines, de les espanyoles, vull dir que tenim molt de camp per córrer i que gràcies a Déu la pandèmia això sí que ho ha arreglat.
Deixa'm dir que el cinema xinès
té
uns valors culturals boníssims i artístics.
Molt bé.
Anem per un altre.
Anem per un altre. Viento Sur.
Esta es la sala de los grupos electrógenos. Y esa de ahí detrás, esta es la de control. Esta es mi casa, estudio, y esa puerta de allá es la que sube la torre.
Viento Sur es una película de Álvaro García Capello. Es el mateix director y guionista de Canícula del 2002. Pero es, claro, un director que ha aparegut durant 20 anys y del que no en sabem res. Aquest director sí que compta amb la participació de William Keane de la sèrie Silk, o de les pel·lícules Dime quién soy, La materia oscura, El arma del engaño, María Fernández de Verdades ocultas, o Aitor Merino de Todo y mis ojos, Historias del Cronen, Instinto, o Canícula, justament, del mateix director. Aquesta pel·lícula és que no tenim cap informació, a part d'això que he dit, no sabem si s'ha presentat algun concurs, no sabem quina crítica té, no sabem quina puntuació li donen.
Ah, ja ho sabrem, diu altres,
sí.
No? Això va de Robert. Robert és un paio que acaba de sortir de la presó, perquè va estar condemnat per corrupció. Durant l'empresonament ha mort per un accident Alberto, un gran amic seu de la infància que ha portat una vida molt diferent a la seva. Alberto era germà d'una farera del País Basc, Mònica, que acudeix a recollir el Robert a la seva sortida de la presó. I el porta al far. I allà el que vol fer és tirar les cendres del germà mort des de la torre a l'aigua. I per tant porta el seu amic allà i, bueno, i perquè les cendres caiguin al mar han d'esperar a tenir vent del sud, perquè és que si no ho tiren a la muntanya, diríem. Ho tiren exacte. I esperant a que vingui el vent del sur per poder llançar les cendres, l'empresari aquest corrupte, diríem, i la farera conviuen durant diversos dies en el far, a l'ombra o en el record de l'amic i germà mort. I allà recorden i expliquen estan fent el temps per poder llançar les cendres.
Molt bé.
El tràiler està bé, però el tema és bastant rodó, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, és d'aquelles pel·lícules més intimistes, no?
Sí.
Que et donen aquelles pauses.
Però a partir d'això aniràs recordant o t'aniran explicant
la vida de l'actor que no existeix.
Exacte.
Muy bien.
Va,
pues anem a l'última, eh?
Anem a l'última, Montse.
Anem a l'última, és una pel·lícula italiana que es diu El hombre sin culpa.
L'única battaglia
che si perde e quella che si abbandona.
El hombre sin culpa es la primera película de ficció de Ivan Yergolet. Està interpretada per Valentina Carnelutti, Rosanna Mortara, Branko Zabran, Chiusi Merli, Livia Rossi. A l'italià no se'm dona bé, eh?
A mi sí que se'm dona bé.
Bueno, aquesta digue'm
un nom d'algú que te'l repeteix en italià.
Home, sí, Rosanna Mortara.
Rosanna Mortara, certo.
Vale. Valentina Carnelutti.
Valentina Carmelotti.
Molt bé.
És que jo no sé com et costa, si és facilíssim.
És facilíssim.
Certo.
Molt bé, doncs és la primera pel·lícula d'aquest director i guionista i tampoc no tenim cap informació.
És igual.
Tu ja la donaràs.
No, perquè la història també és interessant.
Va.
És una història de venjança i redenció personal, diríem. Això passa a la costa adriàtica, a Trieste, que està fent frontera entre Itàlia i Eslovènia.
Sí.
Allà també hi ha unes històries, una història d'aquell territori també curiosa. Sí. Àngela és una viuda i el seu home, que va morir com a resultat d'exposició a l'asbestos. L'asbestos és allò que té la, com es diu això, l'uralita.
Sí,
és una fibra,
sí. Sí, sí.
Que si
el fibrociment.
Exacte. Si tu respires allò, et va als pulmons, estàs, sí. ja l'has fotuda, no?
Sí.
I per tant és mortal, ha mort molta gent d'això. Aleshores, resulta que la seva millor amiga és Helena, que el seu germà, el germà de l'Helena, és el següent a la llista. És a dir, és un tio que ja està malalt. De l'asbestosis, també. I aleshores les dues li donen la culpa a l'antic amo de l'empresa on treballaven ells, que era una empresa de construcció. Molt bé, aquest, l'antic amo, es diu Francesco Gorian. Aquest Francesco Gorian té un ictus. I l'Àngela el va a veure a l'hospital on ella treballa, de netejadora. O sigui, ella treballa de netejadora, se n'entera que aquell fulano està en una habitació. El va veure i aleshores el tio està adormit, per entendre's. I coneix el seu fill, que no en sap res de la connexió aquesta de l'asbestos. I li demana al fill que quan son pare surti a l'hospital, que si el pot cuidar. I ella, hòstia, li costa acceptar, però veu que és una oportunitat per, en la seva fantasia, de venjar-se d'aquell fulano.
Claro.
I aquest és el dilema que tindrà, de venjar-se, de com fer-ho, o no venjar-se i aguantar-se. I d'aquí ve totes les conseqüències i totes les cabòries que
ataquen. Que està la pobra Àngela.
Exacte. Per tant, el tema no està mal.
No, no està mal, no està mal. És allò de la venjança. Sí.
I el títol una mica lliga. És un home sense culpa, però és un home que fins a cert punt no saps fins a quin punt ha sigut
inconscient,
que estava perjudicant aquella gent i fins a quin punt ho entoma o no ho entoma, no? I,
bueno. Va, no perjudiquem més nosaltres el pobre públic.
Perquè... Amics de Fila Zero.
Acabem aquí.
Ara ve la gran notícia. Ens anem de vacances. Però tots, vosaltres també.
També. Nosaltres tant... avui és l'últim programa de la temporada.
Clar.
I aleshores ja veurem si ens renoven el contracte. No?
Bueno, anem, per què no?
Ah, no sé.
A veure, nosaltres anem de vacances.
Farem una participació ciutadana.
A l'Ametlla de
Mar. Voleu que continuem el programa?
No,
podeu
no,
tocar?
No cal. No ho sé.
T'has posat sèrio de cop?
És que m'has deixat parat amb aquest dubte de que potser no volen que continuï.
Demà nosaltres ho preguntem, perquè cada temporada preguntem.
Sí?
Sí. Voleu que continuï? És com renovar el Barça.
Bueno, ja en parlarem. Ja parlarem amb el Guardiola i amb el...
Això mateix.
Amb el Xavi, sí. A veure si ens fitxa per la temporada mateix. Que ve. Doncs res, de tota manera nosaltres ens anem més contents que jo que sé de poder-nos despedir de vosaltres i de deixar-vos aquí al sol i a la platja.
I d'haver compartit amb vosaltres tota la tardor, l'hivern, la primavera i fins a l'hivern.
I per tant al setembre ja en parlarem.
Això mateix.
Jo espero que ens tornem a veure, Montse.
Jo crec que sí.
No ens perdran de vista,
tan fàcil, gent,
per molt que vulguin. Au, a reveure. Bones vacances, bon estiu i visca el Barça.
Bones vacances, amics de Fila Zero. Adeu.
A reveure.